Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Fins al 5 de febrer es pot veure la seu del grup de pessebristes de Castellar del Vallès, a la comarca del Vallès Occidental, el pessebre d'Enric Benavent, professor de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, que utilitza el pessebre com a eina per remoure consciències. Avui en parlarem aquí a Església Viva. Comencem escoltant el missatge que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Per la unitat dels cristians, el dia 18 començà l'octavari de pregària per la unitat dels cristians. Per això, aquests dies, i especialment aquest diumenge, cal pregar intensament per aquesta intenció. Ens cal fer ben nostre la pregària de Jesucrist que trobem a l'Evangeli de Sant Joan. Pare Sant, amb el vostre poder guardeu els que vos m'heu donat perquè siguin u com ho som nosaltres. Prego pels qui creuran en mi, que tots siguin u. Que estiguin en nosaltres, Pare, com vos esteu en mi i jo en vos. Així el món creurà que vos m'heu enviat. Al llarg de la història, a causa d'incomprensions, manca de diàleg, influències polítiques, egoismes i protagonismes personals, s'han produït les ferides de la divisió. Cal pregar. Però cal també reflexionar sobre el que ha significat la divisió dels cristians, sobre el moment actual del moviment ecumènic vers la unitat i evitar, alhora, divisions en la nostra pròpia església i en les nostres comunitats, tot valorant el do de la unitat. A més, cal tenir present que enguany les esglésies luteranes celebren que fa 500 anys que el seu fundador, Luter, promulgà les seves afirmacions teològiques que finalment trencaren la comunió dins l'església catòlica. Cal distingir entre ecumenisme i diàleg interreligiós. És a dir, entre la relació lligam entre els qui professem la mateixa fe en Crist en diverses esglésies i els qui professen d'altres religions. Aquesta setmana tenim presents tots els qui creiem en Crist. Una de les principals finalitats del Concili Ecumènic Vaticà II és la de restablir la unitat entre tots els cristians. Crist va iniciar l'Església una i única, i en canvi la història ens ha dividit. I avui hi ha moltes comunitats cristianes dividides i enfrontades entre si. Aquesta divisió és clarament contrària a la voluntat del Senyor. És un escàndol per al món. Dificulta enormement la causa de l'evangelització en el nostre temps. Són expressions del Concili Vaticà II en el decret sobre l'ecumenisme. Entenem per ecumenisme aquells esforços que avui es fan per inspiració de l'Esperit Sant, per mitjà de la pregària, el diàleg i l'acció, per arribar a aquella plenitud d'unitat que vol Nostre Senyor Jesucrist. S'ha de partir d'allò que ja ens uneix, i no de les polèmiques que ens separen. El moviment ecumènic va iniciar el seu camí en el Congrés de Missions d'Edimburg, el 1910, i amb el Vaticà II, 1962-1965, l'Església Catòlica s'hi va adherir. No es tracta d'aconseguir ara el retorn de l'Església Catòlica Romana de les esglésies o comunitats eclesials separades, sinó de retrobar-nos tots units en el Crist i el seu Evangeli, en una comunió cristiana autèntica, respectant ritus, organització i tradicions cristianes diverses. El punt important és, de fet, que ja hi ha unitat en l'essencial. És més el que ens uneix que el que ens separa. Què cal? Una renovació permanent de l'Església i una fidelitat més gran a Jesucrist. La conversió del cor per tal de viure més fidelment segons l'Evangeli. La pregària en comú perquè la unitat supera les forces de la nostra capacitat humana. El diàleg permanent entre els teòlegs. Les trobades entre els cristians de diferents esglésies i comunitats en una acció comuna per la pau, la no violència, la justícia entre els pobles i en els serveis que cal oferir a les persones més fràgils i necessitades. A tots ens cal posar la nostra esperança en la pregària de Crist, en l'amor del Pare i en el poder de l'Esperit Sant. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Llavors et poso un quilo de pomes?
Sí, mig quilo per menjar i mig per llançar.
Cada any malbaratem el 45% de la fruita que produïm. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Església Viva. Recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
El delegat de Càritas Espanyola imparteix a Girona una sessió de formació als conciliaris de Càritas. Aquesta i altres informacions amb Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, Àngel, moltes gràcies. Aquest dilluns el delegat episcopal de Càritas Espanyola, Vicente Altava, ha estat a Girona per impartir una sessió de formació destinada als conciliaris de les diverses càritas parroquials i interparroquials de la diòcesi. També han assistit preveres i diaques implicats en els diversos serveis que porta a terme aquesta entitat d'acció social de l'Església Catòlica. La jornada que ha tingut lloc al Casal Bisbe Cartanyà de Girona s'ha centrat en el tema l'espiritualitat que anima l'acció sociocaritativa de l'Església.
Benedicció d'animals a la Fira de Sant Antoni d'Anglès.
Aquest dimarts s'ha celebrat la festa de Sant Antoni Abat, patró dels animals. La població d'Anglès va celebrar el passat cap de setmana la tradicional Fira de Sant Antoni, dedicada a potenciar el món agrícola que enguany complia la 22a edició. A part de les exposicions agrícoles i fires de productes artesanals, un dels moments més esperats va ser la benedicció dels animals, que va tenir lloc dissabte a càrrec del rector de la parròquia, mossèn Martirià Brugada. Altres poblacions que celebren benediccions són Banyoles, La Sartit, Llagostera, Monells, Mont-ras, Olot, Palamós, Peralada, Serinyà, Sant Feliu de Guíxols o la Vall de Bianya.
I aquest cap de setmana, Meritxell, Temps d'Església.
Exacte, Àngel, l'espai audiovisual Temps d'Església torna aquest cap de setmana i emet l'informatiu diocesà que recull l'actualitat de l'Església de Girona. El programa estarà encapçalat per un reportatge sobre la missa exequial del bisbe Jaume Camprodon, seguit d'un recull dels pessebres vivents més destacats de la diòcesi i d'altres informacions. També hi podrà veure un reportatge sobre el procés d'elaboració de les Sagrades Formes que fan les germanes de la Fraternitat de Santa Clara de Vilobí d'Onyar. El programa s'emet per Televisió de Girona, Banyoles Televisió, Televisió Costa Brava, Canal 10 Empordà i Olot Televisió.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta mossèn Ricard Serrà, que és delegat episcopal de Missions del Bisbat de Girona. Benvingut, Ricard.
Gràcies, bon dia.
Quan vulguis.
Aquest diumenge 22 de gener és la jornada de la infància missionera. L'infància missionera és una obra de l'Església en la qual els infants ajuden els infants més necessitats d'arreu del món. És una obra que es va fundar el 1843 a França per Monsenyor Forbent. És una obra en la qual els infants descobreixen que poden ser solidaris i ajudar altres infants d'arreu del món per mitjà de la pregària i la cooperació econòmica, encara que sigui en petites coses. per tal de subsanar les injustícies que s'ofreixen en els països de missió i arreu del món. És una obra innovadora, ja que es va avançar 80 anys a la Declaració dels Drets dels Infants a Ginebra i 100 anys al naixement d'UNICEF. És una obra missionera a la qual els infants en són els protagonistes, perquè són els que ajuden els infants més necessitats d'arreu del món. Gràcies a les ajudes aportades pels infants d'arreu del món el 2015, es varen recollir 16.900.000 euros per dur a terme 2.795 projectes d'atenció als infants, ajudes per orfenats, salut, educació i formació. Diu el Papa, la jornada d'infància missionera és la festa dels infants que viuen amb alegria la seva fe cristiana i resen perquè la llum de la fe arribi a tots els infants del món.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Enric Benavent és professor de la Universitat Ramon Llull de Barcelona i utilitza des de fa temps el pessebrisme social com a eina per remoure consciències. Enguany ha exposat un naixement ambientat en un caixer automàtic sota el títol Obra Social, a través del qual denuncia les conseqüències del sistema econòmic actual. Es pot veure fins al 5 de febrer a la seu del grup pessebrista de Castellà del Vallès, a la comarca del Vallès Occidental. L'ha entrevistat Meritxell Comas.
Molt bé, Enric, els seus pessebres no són una fórmula de transgressió artística, sinó que s'apropen una mica a comunicar aquest missatge nadalenc a través de formes expressives contemporànies. Aquest any ha exposat un naixement ambientat en un caixer automàtic sota el títol Obra Social. Quina rebuda ha tingut el pessebre d'aquest any?
A veure, ha sigut un pessebre volgudament provocador, en el sentit que estàvem denunciant i estàvem traduint el missatge de l'Evangeli a una realitat actual. L'acollida ha sigut absolutament desbordant. La imatge ha captivat a molta gent, ha circulat moltíssim, se n'han fet ressò els mitjans de comunicació i tothom qui l'ha vist m'ha dit que era un pessebre que no deixava indiferent.
L'epígraf que acompanyava l'obra incorporava una cita bíblica de Sant Lluc que deia no havien trobat cap lloc on hostatjar-se, i és el mateix que passa doncs, a totes aquestes persones que es poden veure, que configuren aquest pessebre, perquè a Catalunya les xifres de persones sense llar són d'11.500, una xifra molt alarmant. Per tant, vosaltres, tu, a través d'aquest pessebre has expressat aquesta voluntat reivindicativa. Creus que el pessebrisme tradicional ha deixat de transmetre valors a societat del segle XXI?
Mira, no sé si he deixat de transmetre valors. Jo crec que els pessebres per si mateixos ja transmeten molts valors, ja ajuden a la gent a entrar en una dimensió diferent. El que sí que és veritat és que el pessebrisme moltes vegades s'ha convertit en maquetisme, moltes vegades, i es preocupen, sobretot els pessebristes més d'associacions, hi ha més preocupació per fer una cosa molt bonica, molt ben detallada, molt treballada, molt real, abans de voler transmetre res amb el pessebre, no? I de vegades jo trobo faltant els pessebres una mica això, no? La voluntat de voler transmetre alguna emoció, algun sentiment, algun missatge. I quan el pessebre es converteix en una maqueta religiosa, acaba sent fred i acaba deixant de tenir sentit, pel meu gust.
Perquè tu en aquest pessebre fas una crítica rotunda al capitalisme i denuncies les conseqüències del sistema econòmic actual, dels abusos al sistema bancari, però també reflecteixes un punt d'esperança, no?
Certament. A veure, una lectura d'aquest pessebre és d'això, no? De dir, a veure, tenim un sistema econòmic que ens ha portat a situacions absolutament impensables i reprovables, no? I, per tant, un punt de lectura d'aquest pessebre pot ser aquest, no? La crítica a un sistema econòmic, bancari, que no s'està afavorint gens com a societat. I, per altra banda, certament, totes les persones que dormen al carrer cada nit tenen gent que els acompanya. I això també ho he volgut reflectir en el pessebre. El seu, aquest Josep i Maria amb el nen que estan dormint en un caixer automàtic són acompanyats per gent que els ve donar calor, que els ve donar un entrepà, que els ve donar suport. No? I és també un petit homenatge a totes les entitats i a totes les persones que treballen en favor dels més desafavorits.
Clar, és un pessebre que moltes persones que ara ens estiguin escoltant pensaran que és una situació real que ells veuen a diari, no? En el seu dia a dia, en el camí cap a casa, en el camí cap a la feina o bé de tornada, doncs tots veiem en aquells caixers automàtics persones doncs, que cada nit van allà com a refugi de calor. Vull dir que és una situació bastant habitual i que potser ja estem massa acostumats, no?, des d'aquí.
Sí, de vegades ens passa això, que de veure-ho cada dia ja estem immunitzats. I una miqueta és el que he volgut fer jo, no? Cada dia veig el caixer de sota casa una persona que dorm allà dintre i aquest any he pensat que havia de dedicar a pessebre a aquesta situació, no? Al ser una escena molt coneguda i molt quotidiana, també ha servit perquè aquest pessebre captés l'atenció de molta gent, especialment dels nens, Els nens, o molts nens, probablement veient els altres pessebres de l'exposició, o no en tenien res, o se'ls havia d'explicar molt, o s'havien de contextualitzar molt en l'escena. Mm. Jo me n'he adonat que quan els nens veien el pessebre del caixer, se n'adonaven que allò era una situació per ells coneguda, i per tant explicar-los la història del naixement de Jesús era relativament senzill, no? Fent el paral·lelisme amb el que ells viuen cada dia.
Clar, perquè quin és el procés per arribar a aquest pessebre?
El procés, com sempre amb l'art, és un moment d'inspiració, no? Un moment que veus clara una idea, i jo aquest moment la vaig veure clara ja fa temps a l'observar la realitat del meu entorn, i em comences a pensar de quina manera això et pot servir per transmetre el missatge de l'Evangeli. En aquest cas va resultar relativament fàcil, perquè la frase de Lluc ho diu ben clar, no? No havien trobat cap lloc on hostatjar-se, i per tant la traducció era immediata. I després em comences a pensar com ho faràs, no? Quin tipus de figures, quina recreació de l'espai faràs, si ho faràs exactament igual com és o faràs un espai més neutre. Per exemple, tenia dubtes si havia de posar els logos de la caixa i havia de fer-ho tot exactament com és de la caixa o havia de fer un caixer automàtic així neutre, no? Mm. I vaig decidir que jo feia una fotografia de la realitat i, per tant, a la realitat hi ha tots els indicadors, hi ha tot el que es pot identificar, no? I, per tant, no vaig voler modificar res del que jo deia habitualment. Després ja és el procés de creació, pròpiament, no? De començar a construir-lo, d'anar veient si pots donar l'ambient que vols donar i ja està, el procés és aquest, el procés de creació és aquest a partir d'una idea, no?
Quines dimensions té, Enric?
El pessebre és una maqueta, eh? O sigui, per tant, té unes dimensions aproximadament d'un metre quadrat, fa un metre per un metre, aproximadament. I les figures fan 15 centímetres.
Vale. Perquè el tema de les figures les has dissenyat exclusivament per aquest pessebre, les has pogut recuperar de l'associació, com has organitzat això?
Les figures, he utilitzat unes figures de sèrie d'una escultora de Castellà del Vallès que es diu Montserrat Ribas, que té un dels conjunts que té, justament és un Sant Josep i una Mare de Déu vestits bastant contemporanis. I, per tant, em servia. I també tenia dues figures de conjunt que em servien perquè no anaven vestides ni massa clàssiques, ni hebraiques, ni res de tot això. Sí. I, per tant, la Mostra té una capacitat impressionant de transmetre sentiments amb les seves figures i, per tant, el gran èxit d'aquest pessebre en part són les figures, també.
Esclar, perquè els teus pessebres, Enric, no sempre tenen gran rebuda, sempre provoquen una mica un altibull de reaccions, de comentaris, de feedbacks, no? Suposo que tu també t'hi deus trobar, que tens feedbacks diversos. I l'any 2006 vas exposar un pessebre ambientat en una guerra i en aquest cas va ser retirat d'una exposició. Creus que a la gent li molesta que un pessebre trenqui amb l'imaginari clàssic?
Certament. A veure, tots tenim un ideal de pessebre al cap, no? I quan algú fa alguna cosa que no s'hi ajusta, és fàcil que molta gent no hi reconegui un pessebre en això. Això és el que ens passa a vegades amb alguns pessebres públics o amb alguns pessebres més agosarats, com els que fan moltes vegades a Olot, l'Escola d'Art d'Olot, que fan pessebres més de tot en l'art contemporani, no? Llavors, això a vegades, quan no hi reconeixes els elements que hi vols reconèixer, costa d'identificar. Després també és veritat que hi ha gent que té mentalitat molt clàssica i qualsevol cosa se surti una mica del normal i et diuen que on és un pessebre, no? Com si ells tinguessin l'agència d'on és un pessebre cada seva. No passa. En l'àmbit de la creació artística, sempre qui ha trencat una mica mollos o qui ha volgut anar una mica més enllà del que s'estava fent, bueno, ha tingut això, o adhesions o rebutjos o les dues coses alhora, no? I és veritat que els pessebres que jo faig no agraden a tothom, però també és veritat, i puc dir que el primer pessebre social que vaig fer va ser el naixement sota d'una autopista, ho vaig fer l'any 2000, avui en dia encara hi ha gent que me'l recorda, després de 16 anys, no? I això no m'ha passat en cap altre dels pessebres clàssics que he fet, no? I això és una miqueta el que també ens trobem, no? Que quan el pessebre d'alguna manera t'interpel·la o et crea una contradicció o una posició, doncs, d'haver de pensar, doncs també arriba més, no? I també... és una altra, jo crec que és una altra dimensió del pessebrisme, eh? Vull dir, no? Jo crec que totes poden conviure, els pessebres clàssics, els contemporanis, tots poden conviure, tot és pessebre, sempre que es fa amb la intenció de fer un pessebre, no? Aleshores, sí que passa això, que a vegades, jo m'he trobat, de gent que em diu, mira, el teu pessebre no m'agrada estèticament, no? Però fa pensar. Però jo els dic, a mi tampoc m'agrada, o sigui, què més voldria jo que no hagués de representar aquesta realitat? Què més voldria jo que... a Catalunya tothom tingués un lloc on viure dignament, no? I que a mi tampoc m'agrada estèticament un pessebre.
Clar, però la realitat tampoc és estètica, no?
Exactament.
Perquè ja fa uns anys que procures que els teus pessebres, com ara comentaves, parlin del món actual. Recordem pessebres anteriors, aquest primer que comentaves de l'any 2000, de Som pessebres sota l'autopista, en camps de concentració, que va ser el cas de l'any passat, rodamons també de grans magatzems. Com ho fas per fer aquest paral·lelisme amb conceptes que representen el pessebre tradicional amb el teu pessebre social?
A veure, el paral·lelisme jo crec que té fruit de no deixar l'Evangeli tancat en un armari. Quan l'Evangeli el fas ressonar a dintre Déu i el fas ressonar en el moment actual, els paral·lelismes són evidents. La paraula de Déu és una paraula viva, una paraula que ens parla en el nostre dia, no? I llavors, no és massa difícil, no?, veure-hi realitats molt personals i realitats molt properes quan llegeixes amb calma i aprofundidament el ramat de l'Evangeli, no? I en el fons és això, és deixar-se interpel·lar una mica per la paraula de Déu, no?
Fruit de tota aquesta experiència, has escrit la tesi doctoral Simbolisme religiós a l'espai públic. Quines són les tendències del pessebrisme?
A veure, el pessebrisme, en aquest moment, malgrat ser una societat molt secularitzada i molt multicultural, jo crec que està en un moment molt bona salut. Per un costat, tot el pessebrisme familiar continua vigent. La gent continua fent pessebre a casa. Fins i tot famílies que no són creients o que diuen obertament que no són creients, fins i tot fan el pessebre, no? Això és una realitat que, d'un punt de vista religiós, és interessant, no? Perquè potser són les úniques imatges religioses que entren a casa de famílies no creients. Aquesta és una realitat. Per descomptat, moltes famílies creients o moltes famílies sociològicament cristianes, doncs també fan el pessebre. I ens quedaríem sorpresos de la dedicació que tenen moltes famílies amb el pessebre, no? De l'estai que arriben a utilitzar de la casa, fins i tot en pisos petits i així. Les fires de Nadal, les fires de Santa Llúcia, estan vigents, la gent compra. Per tant, des d'aquest punt de vista del pessebre familiar, jo crec que és vigent. Moltes escoles fan el pessebre, fins i tot escoles públiques que no són de titularitat cristiana fan el pessebre també. Vaig fer un sondeig fa uns quants anys i vaig arribar a la conclusió que 3 de cada 4 escoles públiques, no cristianes, feien el pessebre d'una manera o d'una altra. Per tant, és una realitat que està viva en aquest àmbit més popular. En l'àmbit associatiu també hi ha una quantitat d'associacions, els pobles i les ciutats, la Federació Catalana aplega una seixantena d'associacions de pessebristes, més totes les que no estan en el marc de la federació. En l'àmbit associatiu, és això que us deia, no? S'està tendint molt cap al maquetisme, no? cap a un pessebre molt bonic, molt ben fet, tècnicament perfecte, amb defectes especials, i jo trobo a faltar una miqueta aquesta altra vessant a vegades, no?
Clar, que és potser la vessant que com a educador social també pots vincular.
Certament. Aquesta altra vessant més de transmetre un missatge, de voler explicar alguna història, de voler dir alguna cosa que interpel·li. Després també tenim tota la banda de pessebres públics, no? A quants llocs fan pessebres públics a la plaça? Jo crec que l'espai públic justament és un espai on es pot experimentar noves formes de fer el pessebre, nous estils, com passa, doncs, a la plaça Sant Jaume a Barcelona, per posar un exemple,
exacte,
o com passa moltes vegades poso de referència Olot perquè és un lloc emblemàtic on també s'experimenta amb el pessebre públic, amb noves formes de fer el pessebre, no? A costat del més clàssic, eh? Vull dir, Olot té les dues vessants, el pessebre més clàssic i el pessebre més contemporani.
Vale, ja per anar tancant l'entrevista, alguna idea pel pessebre de l'any que ve?
Sí, la idea la tinc. El pessebre no la diré encara, perquè falta molt i no és una cosa que algú me la copi. No, sí que tinc una idea també. Vull fer una anunciació als pastors. Pensant una mica en qui eren els pastors en aquella època, no? Els pastors, en l'època que es van escriure els evangelis, eren la gent més humil, més pobra, més menys tinguda de la societat, no? I aquests van ser els destinataris de la bona notícia, van ser els primers que van rebre la bona notícia de l'àngel, no? I aquest tema fa temps que no el toco i també, bueno, em crida l'atenció i intentarem veure qui són els pastors de la nostra societat, no?
Fantàstic. Doncs, per tant, l'any que ve un protagonisme especial pels pastors. Moltíssimes gràcies, Enric, per la teva atenció, per haver-nos acompanyat avui, i li desitgem molta sort.
Moltes gràcies.
Gràcies per tot.
Fins un altre dia.
Adéu. Fins un altre. Adéu.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest proper dilluns, dia 23, estudi de l'Evangeli, la misericòrdia, quina descoberta, a càrrec de Josep Escós, capellà de Vic. A les 11, a la rectoria de Santenys, després dinar. És un acte obert a tothom. Dimarts que ve, dia 24, és la festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes. A 4:45 de la tarda, la Basílica de Sant Feliu de Girona, pregària per les vocacions sacerdotals. També dimarts, dia 24, vetlla en la setmana de pregària per a la unitat dels cristians a l'església del Mercadal de Girona, 8:15 del vespre. Dijous que ve, dia 26, es parlarà del tema bíblic Moisès legislador. Serà a 9:15 del vespre i 10 minuts a la sala d'actes del Centre Pare Claret de Girona, al carrer Joan Maragall, número 23. I divendres, dia 27, ultreia comarcal dels cursets de cristiandat, a 9:15 del vespre a la parròquia de Sant Josep de Girona.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Et poso lluç? El tinc molt bo.
Sí, posa'm anunciats per arrebossar i quart i meitat per llançar les escombraries.
Cada any malbaratem el 35% del peix que capturem. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides, recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Abans d'acabar el programa, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 22 de gener. Ho fem amb mossèn Jordi Pla, que és rector de Vilafant i vicari de diferents pobles de l'Alt Empordà Interior. Benvingut, mossèn Jordi.
Ben retrobats.
Quan vulguis.
A semblança dels diumenges d'Advent, les lectures d'aquest diumenge tercer de durant l'any reprenen el tema de la conversió a la crida del Senyor, en l'esperança joiosa del regne de Déu. Ja Isaïes, en la primera lectura, anuncia que el poble que avançava a les fosques ha vist una gran llum. Aquestes paraules de coratge apareixen en boca de Jesús a l'inici del seu ministeri públic, com llegim a l'Evangeli de Mateu, corresponent a aquest diumenge. Com devien encomanar entusiasme aquestes paraules del fill del fuster i de Maria en aquells pescadors rudes Simó i Andreu, Jaume i Joan, que van deixar de seguida les xarxes i els seguiren. Se'ls varen desentelar els ulls i feren cap a on Jesús s'allotjava. Es fiaren d'ell pel gest i la paraula. I és que sempre, amics i amigues, el testimoniatge fa creïble la paraula.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.